Perquè després diguin que la publicitat no serveix per res, m'ha servit per recordar que el juego d'Ender era de Orson Scott Card.
Orson Scott Card. A veure, el 1984 teníem una màquina que es deia Karate Champ. Estàvem comentant ara que poca coseta hi havia a dir. Exacte.
Una cosa
així. El següent, l'any 1985, un joc que després precisament tornarà sortint al programa d'avui, que és el Gauntlet. Crec que va ser un dels primers jocs que va tenir un èxit brutal pel fet de tenir quatre jugadors en marxa al mateix moment.
I en algunes versions de la màquina ja va, en vez de palancar la pelotilla esa típica de los kick-off i el missile command i tot esto.
Realment, realment un joc bastant interessant. En parlarem avui perquè per Xbox n'acaba de sortir una nova versió que es diu Dark Legacy, li han posat aquest subtítol.
No, de hecho, ese es un refrito del de PlayStation.
Exactament, o sigui, estem parlant de tot un clàssic, de fet, perquè el Gauntlet, el fet de poder triar, doncs, era un joc basat, doncs, amb el típic Dungeons and Dragons, una mica el món aquest del Senyor dels Anells, un mag, un heroi, un guerrer, una senyora guerrera i que havien de lluitar per calabossos.
I molts fantasmes.
I molts fantasmes, sí, sí. I zombis i coses d'aquest tipus, amb una perspectiva, curiosament, zenital, o sigui, vist des de dalt, no? I des de dalt, doncs, tu anaves movent els quatre personatges. El problema era quan cada personatge volia anar pel seu costat i la pantalla no donava
més. Esto era sobretot digno de ver en la versió de MSX, que era que tenia el mapeado un poco más grande y los personajes un poco más pequeños, y tenían más enemigos que ninguna, creo recordar. Y bueno, era un cachondeo porque es un juego que yo he jugado bastante con mi primo José Manuel de MSX, los dos, y ya jugando dos era para verlo.
Tots hem tingut algun primo José Manuel, ¿eh?
Sí, sí. Al final acabas dando el F5, una colleja en uno al otro. No. O sea, pero realmente
las
es un juego que distraía.
A temps real.
Exacto.
¿No? Era el típico juego contra reloj, porque si te fijabas, aunque no te tocase ningún enemigo, la vida descendía y bajaba, y bajaba, y bajaba. Y decías, pero bueno, no paro de coger cosas, no paro de matar, y la vida baja y baja. A ver si es que esta hacienda por aquí no me doy cuenta. Es que era acojonante.
El 1986, el joc que han escollit com a millor joc des de la pàgina classicgaming.com és tot un mite, Arkanoid. També l'Arkanoid és el típic joc que ha donat llavors motiu perquè se'n fagin múltiples, no versions oficials. Sí que hi va haver l'Arkanoid 2, recordo, i fins i tot algun 3, no?
Javanoid, però, fins i tot, després.
Però llavors han sortit moltíssims jocs d'aquest, perquè els oients se'n fagin una idea, és el típic joc del mur. O sigui, hi ha una piloteta que va rebotant i va destruint una paret de rajols de diversos colors que està a la part superior de la pantalla. Llavors, què ha de fer el jugador? Evitar que la piloteta caigui a terra i anar fent-la rebotar per la part superior de la pantalla i d'aquesta manera anar passant nivells.
Perquè no t'estava bé perquè caien unes boletes.
Sí,
que...
ítems, sí, te iban dando, pues mira, aquí, por ejemplo, la pantalla tenemos capturada, tiene ese ítem del disparo.
Sí, exacte.
De hecho, lo que pasa es que es un juego que se puede resumir en un sonido. Poing, poing. Directamente. Vamos, tiene infinidad de versiones, de hecho, hasta en Neo Geo y todo.
El 1987 tenim un altre clàssic, que és la Street Fighter, que diria de la Street Fighter, el clàssic de les bufetades.
Però la Street Fighter 1,
el primer de tots,
que moltíssima de la gent que ens estarà escoltant probablement haurà jugat a la Street Fighter 2 arran del excitàs brutal que va tenir quan va sortir la Super Nintendo en el Nadal del 1992-93, no? Quan el primer Nadal amb la Super Nintendo en venda a l'estat espanyol, no? En el que es venia el pack Street Fighter, o sigui, havien deixat el Mario World a banda i venien la Super Nintendo amb la Street Fighter 2. Com era aquest Street Fighter 1? O sigui, quina era aquesta primera part i què el diferenciava de la Street Fighter 2?
Hombre, más que nada, esto creo que lo comentábamos, que para hacer los, por ejemplo, las ondas, las bolas energéticas y tal, bueno, acabas haciendo hasta brazo, ya sabes, por ahí intentando,
luego aparte los personajes porque todos nos entendemos, parece el
Kamehame y tal, por ejemplo, personajes como Guile y Charlie, otros que Street Fighter 2 Prima, etcétera, etcétera, no salían, digamos que los Street Fighter fans han ido recuperando, ¿no? Porque Capcom no tenía ganas de comerse mucho la cabeza, dijeron, bueno, vamos a sacar otra vez a la palestra a toda esta buena gente, ¿no? Realmente era un juego que, hombre, los saltos de scroll y las animaciones no eran tanto, pero en aquel tiempo, joder, yo me acuerdo cuando salió en Spectrum, que me cerré en el cuarto y dije, no estoy en el siguiente mes. Me metían intravenoso, ¿sabes? De aquí no salgo.
Imagina't com devia ser Street Fighter per Spectrum, o sigui, només imaginar-me els sprites de moviment.
Sí, era negro y amarillo, que raro en Spectrum. Sí, no? Luego, comillas, enter y a correr. Era lo que hacías.
El que recordo més de la Street Fighter de la primera part...
Pots ferir susceptibilitat.
No, para nada. Con el mayor de los cariños, sí, por supuesto. Sí. O sea, de verdad, ¿eh?
El que més recordo de la Street Fighter d'aquest primer era precisament el que comentàvem per fer el Kamehame aquest, la bola energètica, no? A la sala de videojocs a la que anava habitualment, que precisament un dia, doncs, un noi amb tanta força, amb tantes ganes de poder generar aquests Kamehames, movia tant la màquina d'un costat a l'altre, la recreativa, que va quedar fins i tot trencant les molles del joystick, diguéssim, en aquell cas, no? Amb la consegüent enfadamenta i mala cara per part del propietari de la màquina i del local,
jefe,
no?
Jefe, pon una partida!
El 1998 ens hem de posar drets, crec, perquè el Tetris... Vaja, dubto que hi hagi algú que ens estigui escoltant, fins i tot la gent que no ha jugat mai als videojocs, que no conegui què és el Tetris, o que com a mínim no hagi intentat fer algunes línies en el Tetris, ni que sigui del Game Boy.
Y sobre todo, chicas, porque el Tetris fue un juego también que golpeó bastante el público femenino, así que quien dude las neuronas femeninas que juega el Tetris.
Sí que es cierto. Mira, yo recuerdo el día que me vaig casar, la nit abans de casarme...
Vencido por el Tetris.
No, espera. La que era la meva nòvia en aquell moment, la meva dona actual, i jo tots dos, la nit abans, jugant al Tetris a casa seva. I vam dir, bueno, bona nit, anem a dormir. I demà ens casem.
Mañana revancha, no?
Em vaig ficar al llit, atenció, em vaig ficar al llit, i en comptes d'estar pensant en el casament de l'endemà, tancava els ulls i veia les peces com queien.
Xavi, et va guanyar o no?
Qui?
La teva dona et va guanyar amb aquella?
No, si vaig guanyar jo.
El dia antes era bo, déjate ganar. I luego después ya ganas de verdad.
No, jo ja vaig ja.
Directament.
La verdad es que el señor Alexei Pajitnov, que perdonadme por mi ruso, se lo curró. De la forma más tonta del mundo, dijo, mira, anda, piececitas, la arquitectura, el Lego, lo que tú quieras.
Sí, sí.
Pam, 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 mira, a día de hoy.
Han sortit infinitats de versions, després fins i tot de Street Tetris, que van sortint senyores despullades al darrere.
A mesura que vas complint línies.
Sí, con mucha influencia del Puznik, que era sí. Así, vas descubriendo chicas.
Però el Tetris com va aparèixer, sí. Com va aparèixer l'èxit tan gran? O sigui, ho va fer aquest senyor rus, no sé si a Rússia?
Bueno, yo sé que el hombre era ruso, ahora, si lo hizo en Valdemorcilla no tengo ni idea.
Vale.
Vale. Lo único que sé es que, bueno, usualmente lo que hace bueno a una consola, a un ordenador y tal, un soporte de entretenimiento, realmente no es la potencia en el hardware, aunque tiene una parte importante de cumplir, no está claro, es la jugabilidad, son los juegos. O sea, mucha gente va a comprarte antes un Tetris que un Final Fantasy, por ejemplo, porque el Tetris juega desde el más viejo al más joven, el más gordo al más flaco, el más alto al más
bajo. Fins i tot hi havia gent que deia que el gran èxit que va tenir la petita de Nintendo, la Game Boy, quan va sortir, va ser precisament el gran encert de Nintendo, va ser regalar el Tetris amb la consola quan te'l compraves. Deien, per què no regalaven el Super Mario Land, diguéssim, que va ser la versió de Super Mario per Game Boy? Precisament per això, no? Perquè el Tetris era un joc per tots els públics que feia que aquella màquina que entrava a casa teva, que llavors ja li col·locarien el Super Mario i tots els altres jocs, entrava en un joc que podia jugar-hi des del pare a l'avi fins al fill, no?
Mira, yo te digo una cosa, la versión de Tetris que más me llegó a gustar fue en el ordenador, uno de los otros ordenadores que más me ha gustado mi idea, ha sido la Amiga, el otro ha sido el MSX, y ahí era uno que se llamaba Twin Tris, ¿vale? Que a la que hacías, por ejemplo, pues cuatro líneas en el Tetris normal, que sonaba unos ruiditos, pi, 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 que era un Tetris, ¿no? Bueno, no es MP3, pero... en cambio, el...
MP3 analógico.
El Twin Tris era un puntazo porque doble, entonces la pantalla se meneaba un poco, ¿no? Y se oía... Triple, se meneaba más todavía, y cuádruple, y hacías un Tetris, la pantalla se iba de bares para arriba, salía por abajo, todo traqueteando. Ese
¿Recordeu un joc que va sortir que era com un Tetris, però que era en tres dimensions, amb vistes en i tal, o sigui, des de dalt,
sí.
I que les tecles anaven baixant, i s'havien d'anar... Era molt difícil,
era
molt difícil. El nom
era un nombre muy difícil, Tetris 3D.
Ah, sí?
Sí, se llamaba así.
No, però el que era difícil era jugar, perquè havies de tenir una concepció especial que vaja, més enllà de la capacitat
ahí
de moltes
persones. Ahir els usuaris d'AutoCAD triomfarien, no? Sí.
Acabem aquest repàs al top 10 de les millors màquines recreatives de la història, dels anys 80, evidentment, amb l'any 1989. Jo crec que aquí baixem una mica el nivell, tot i que la màquina és molt bona, havent parlat d'Arkanoid, Street Fighter i Tetris, que l'any 89 sigui Shadow Dancer, crec, no sé, vosaltres em donareu la vostra opinió.
No he vist mai aquest joc.
Crec que és baixar una mica el nivell. Era un ninja que anava amb el seu gos, un gos de color blanc, que s'anaven passejant al primer nivell, era un aeroport, i havia d'anar tirant shurikens, i a més, doncs, tenia el gos que l'ajudava a carregar-se els enemics.
¿Cómo se llama el perro?
No recordo el nom.
Vale, entonces, yo tampoco. Que nunca lo he sabido. No, vamos a ver, esto ya...
Home, ara t'hagués dit Bobby, m'hagués quedat...
Tu ho saps, Albert?
No, anava a dir Toby per provar, però...
Laika. Llamaba Laika.
Sultán, que era el de l'Inspector Gadget. ¿Qué os sembla d'això?
Me parece bien, pero es que es la segunda... perdón, me parece bien, me explico. Es la segunda parte de Shinobi, aquel juego tan conocidísimo del ninja y tal, que en algunas fases a mí se me hacía difícil, pero a niveles que joder... Bueno... Vale, ¿no? Te lo pasabas, pero pillas un poquito de rebote, porque había que echar monedas de esas del señor este bajito, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, ¿qué pasa? Luego salió Shadow Dancer, la verdad. En aquellos tiempos fue una, no una revolución, pero un salto cuantitativo, pero muchísimo.
A nivel gráfico,
sonoro, y Capcom ahí, la verdad es que se destapó, ¿no? Y era bastante jugable. Ahora, que habían algunos enemigos que llegabas, ibas andando y veías como te hacía algo, te sangraba la vena, te caías al suelo y decías...
¿Y?
Vale. O sea, ¿quién me ha matado y por qué? ¿Y por qué el chucho de las narices no me ha avisado, no?
¿Quina és la màquina, en majúscules, per vosaltres, la màquina recreativa? Vinga, per vosaltres, eh? O sigui,
comencem
la vostra.
Per
no, aquí no hi ha ni nivell 2 ni nivell 3, o sigui, no, és vale. Una, no?
La tots, que... tots en tenim.
Pues no sé què enemigo final de fase, que esta pregunta se lo merece.
A veure, no perquè necessàriament sigui molt bon, o sigui, a veure, aquí hem parlat de jocs incontestables com el Pac-Man o com el Tetris, que estan molt bé, no? Sinó perquè personalment o d'alguna manera hagi significat alguna cosa especial per vosaltres, no? El fet de dir, ostres, que amb aquesta realment doncs, va significar alguna cosa que altres no han estat, no? La primera màquina que us vau acabar, per exemple, no ho sé.
Uf, espera, la primera que m'acabé, no te voy a decir bueno, que és la que más... ¿Perdón?
No, tu mateix.
Pero te voy a decir una que, aun pecando de poco original, me lo llegué a pasar con la condenada máquina, con la de Robocop. Mira, con bona, la que salió el Robocop, bona. Me lo pasé pipa. Y
la primera,
salió,
la primera.
El primer
Robocop,
correcto.
De la, sí, de la pel·lícula, sí, de Paul Verhoeven, que també era la bona.
Exactamente, exactamente. Hace poco me pillé la trilogía en DVD. No miraba ni... Pues yo con esa máquina me lo llegué a pasar, o sea, pero pipa, pero y cuando salió el mame, tenía el ordenador y tal, mame, ordenador, Robocop... Otra vez otro mes enclaustrado, ¿sabes?
Albert.
Jo el Moon Cresta.
Ah, també.
104.000 punts.
I després el Terra Cresta, no?
Sí,
tiempo
sí, sí.
Después.
Amb botons, eh? No amb joystick.
Ah, hi havia gent que havia arribat a dibuixar a la màquina com quan rasques a l'arbre el nom de l'enamorada, no? Allò, sí. Joan i Maria, doncs a la màquina, els punts que havia arribat a fer al costat de la màquina, eh? Xavi.
Jo, tot que... Vaja, jo soc dels pinball, jo vaig començar amb els pinballs, però no hi ha dels digitals, sinó dels analògics, que, dels números que s'estaven ja
amb roda. Que com si me n'era un poc, ja estava con el tilt i ja està.
Jo vaig començar amb els Space Invaders, però de la que guardo un molt bon record, perquè al col·legi on anava, al bar, la tenien, era el Crazy Climber. Oh, Crazy Climber. M'havia passat moltes estones jugant al Crazy Climber. Pac, 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 pac.
Com era? Ho dic pels oients del desenvolupament una mica.
Ah, era el tio que pujava a l'edifici i se li tancaven les finestres, sovint tancaven, li tiraven torretes.
De segunda mano.
Sí, sí, i anava pujant, un tio que anava pujant, plic, plac, anava amb dos mandos, anaves fent anar amb dos mandos, una a cada mà, i després hi havia un goril·la a dalt que saltava d'un costat a l'altre. No saltava, apareixia, desapareixia d'un costat, passava un ocell que tirava ous, era una cosa
I que quan arribava a dalt tenia una gran banda sonora. Jo recordo esperar que la gent arribés a dalt per escoltar
la música.
I recordo que m'encantava tant aquesta cançó.
La meva és molt més avançada perquè senzillament perquè és la primera que em vaig poder acabar realment, no? I llavors em va... Per això va ser per mi una cosa molt important, que era una màquina crec que sensacional de Capcom, que es deia Strider, el primer Strider. Una gran màquina recreativa, que a més quan vaig poder tenir el mame de l'Strider, també va ser un senyor feliç. Era una mena d'espia especial que es deia Shiro, Hiro, que tenia una mena d'espasa rodadora, no? Una espasa que havia d'anar a una mena d'imperi, que no sé per què recordava l'imperi rus, era una mica rotllo que refreda la màquina, no? Però per no parlar directament dels russos, doncs sortia tot, era de color vermell, era l'estrella russa sense una pota, no? Però realment les lletres eren russes, o sigui, era Rússia sense dir que era Rússia. T'havies d'anar infiltrant i havies d'anar... Era un típic arcade de plataformes amb molta acció i t'havies d'anar infiltrant en aquesta mena d'exèrcit rus, que no era l'exèrcit rus, però que ho era, fins a arribar a destruir doncs, aquest petit o gran imperi del mal, no? Una màquina amb la que recordo que havia deixat monedes d'aquestes de 5 duros de les de...
Fortunes, de les autèntiques fortunes.
Fortunes senceres, però al final la vaig poder acabar. No sé quants continues vaig utilitzar, però, però la veritat és que van ser uns quants.
Era muy, muy bueno ese juego.
Estem ja quasi bé acabant el temps de tertúlia del Game Masters, del programa Game Over d'avui, i el que no voldria acabar és sense fer una visió del que és actual, no? De com estan les màquines en aquests moments, encara que nosaltres habitualment ja no visitem tan sovint com ho fèiem abans als salons recreatius, però sí que hi ha màquines que estan molt bé, hi ha coses que estan funcionant molt bé, però és el mateix, ha millorat, la cosa està en el nivell més o menys igual, és un bon moment per les recreatives?
No sé, jo les que he vist últimament ja són màquines de posar-te dins, no?
Exactament.
Pràcticament. Hi ha un Jurassic Park que està en una cabina tancat i dispares, aquestes típiques de shoot 'em up que vas disparant als dinosaures.
Seré divertido si te escapara los tiros fuera de la, sí, la màquina.
Hi ha les de motos, hi ha les de cotxes que tu vas sobre la moto, vas sobre,
sí,
el cotxe, has d'esquí, que vas esquiant...
L'evolució una mica és ja cap a introduir molt més l'usuari cap al que seria potser un pas previ al que tindrem d'aquí uns anys com a realitat virtual, no? Com,
no,
o com a càmeres d'hologrames, com les de Star Trek.
Hay,
no?
Una, hay una, lo que en este momento no recuerdo el nombre, perdón, creo que es de Konami, que es de tiros, que corren, concretamente la pantalla es un poco ya distinta, más grande, y a medida que te disparan, tú eres policía, a medida que te disparan, pues tú vas esquivando físicamente los disparos, ¿vale? O sea, no es darle algo como el Time Crisis y pinchar el pedal, etcétera, etcétera.
O sigui, que el que estaríem dient és que...
Han llegado a otro nivel y para mí...
Una interrelació entre la màquina i la...
Claro, más interrelación. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que, hablando de lo que sea al nivel de salón recreativo, los salones de barrio, donde hemos jugado todos, bueno, digamos que están bastante... No son lo que eran, no, ni nada. O sea, antes era 5 durillos una partidita y ahora llegas y no pocas máquinas son de 2 euros para arriba.
Claro.
O sea, claro,
una máquina en la que igual et maten el primer minut, no? Sí.
Es que es eso, las partidas son muy bonitas, son muy chulas, pero las partidas, macho, aquellas partidas al Dragon Ninja que seguías ahí, va, 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 dejabas apretado el botón, soltabas un tortazo, 4 tíos volando. Vamos a ver, aquellos tiempos, no sé, parece que pocas hay, ¿no? O sea, de nuevo intentos como el Alien vs Predator que salió de Capcom.
Però a més hi ha una altra cosa, que l'accessibilitat que té la gent a jugar a casa seva, amb,
claro,
amb totes les consoles, sí, amb ordinadors, clar, tot això és...
Recordo que la primera Mega Drive que vaig veure va ser dir és el que tinc a la sala, sí,
clar.
Recreativa.
Jo dije, 50.000 peles. És el que jo dije.
Ai, o sea... És que tots hem passat per aquest, eh? Tots hem passat, sí, per aquest. Aquest era el segon, no? Primer era la impressió i després era la impressió econòmica del preu que tenia cadascuna de les coses, no? Deixem-ho aquí. Cada programa de Game Over tindrà aquest espai fixe, el Game Masters, una tertúlia en la que cada dia intentarem aprofundir una mica més en el que recordem, que avui tot ha sigut més o menys un remember, no? Recordant una mica la dècada dels 80.
Un Kleenex.
I que en setmanes posteriors, evidentment, anirem molt més cap a temes d'actualitat. Ara sí, abordem la part d'actualitat del Game Over en la darrera secció del programa que es diu Game Now. Game Over.
Game Now. En l'actualitat dels videojocs del programa d'avui destacarem el Gran Turismo Concept per PlayStation 2, parlarem de la nova edició de la saga Zelda i del Mario Sunshine per Nintendo GameCube, analitzarem el Gauntlet Dark Legacy per Xbox, el simulador de trens Trains per PC i la versió de la pel·lícula Spider-Man per Game Boy Advance. PlayStation 2.
Sense cap mena de dubte, les inicials GT figuren amb lletres daurades en la història de les consoles de Sony. De fet, un dels primers grans èxits de vendes per la PlayStation va ser la primera edició del Gran Turismo que es va publicar l'any 1998. En aquests moments, la saga Gran Turismo segueix dominant en el món dels jocs per a consola amb més de 26 milions d'unitats venudes arreu del món. L'actualitat de PlayStation d'aquesta setmana és el GT Concept. Polyphony Digital i Sony Entertainment s'han posat en marxa per crear Gran Turismo Concept. De fet, el joc és una actualització del mític GT3 per PlayStation 2. Basat en el motor gràfic de l'impressionant Gran Turismo 3, GT Concept inclou les últimes novetats del sector de l'automòbil amb increïbles prototipos presentats en els últims salons de Ginebra i Tòquio, que mai, de fet, arribaran al mercat. La versió europea del joc inclou més de 90 cotxes fabricats a Japó, a Corea, a Europa o als Estats Units, que es poden conduir en 5 circuits diferents. Entre els més espectaculars en destaquen el Lotus Elise Type 72, el Volkswagen W12 i el futurista Toyota Pod. El joc té la mateixa qualitat gràfica del supervendes GT3, però té un petit punt fosc per tots els fans de la sèrie. No inclou el popular mode Gran Turisme, en què els cotxes es podien perfeccionar substituint les seves peces originals. Aquesta característica ja ens indica que el GT Concept és un joc que potencia molt més les característiques arcade que els seus predecessors. De totes maneres, GT Concept és el joc que no es poden perdre tots els fans de la saga GT, que a més sortirà a un preu molt ajustat al mercat, al voltant d'uns 40 euros. GameCube.
És la consola més jove del mercat, però compta amb una de les històries més sòlides a la història, valgui la redundància de l'entreteniment. Aquesta setmana els fanàtics de Nintendo tenen un parell de bones notícies. Shigeru Miyamoto, el creador de Zelda, ha anunciat el llançament de el nou lliurament per GameCube d'aquesta famosa saga, una aventura feta amb l'aparença de dibuixos animats en aquesta ocasió, que aprofitarà totes les possibilitats que ofereix la màquina de Nintendo, com els potents efectes visuals de l'estil fum, flames, efectes de partícules i el so, atenció, so Dolby Pro Logic 2. Miyamoto ha promès que serà molt fàcil de fer anar. El que no va dir és si serà tan o més complicat de resoldre que Zelda Majora's Mask, l'últim lliurament d'aquesta sèrie per la Nintendo 64, que podia fer perdre la paciència al més fanàtic, com jo mateix. Abans de l'aparició de Zelda per la GameCube, a l'octubre en concret, tindrem Mario Sunshine, 5 anys després del ja mític Super Mario 64. Seguirà la línia del seu precedent, encara que presenta novetats de moviments, com una màquina d'aigua que s'acopla a l'esquena i permet volar i vèncer alguns enemics. També hi surten els de sempre, Peach, Toad i Yoshi, aquest últim amb un paper destacat a l'hora de resoldre el joc. Xbox.
Tot i que la data de llançament estava prevista per finals del mes de juny, ens hem hagut d'esperar fins ara per poder disfrutar de l'actualització per a Xbox d'un dels clàssics de les màquines arcade i de les consoles i ordinadors de 8 bits, el Gauntlet. De fet, ja ho comentàvem avui en el Game Masters. Gauntlet Dark Legacy és l'actualització d'un dels primers grans jocs per a 4 jugadors. De fet, el nou Gauntlet aprofita els potents motors gràfics per donar tridimensionalitat a aquells mons que molts de nosaltres havíem recorregut en dues dimensions des del punt de vista zenital. El joc, que està desenvolupat per la mítica casa Midway i distribuït per Virgin Interactive, aprofita la franquícia Gauntlet per regalar-nos una experiència màgica. De fet, la màgia i el món sorgit del Senyor dels Anells han estat la marca de la casa en totes les versions del joc. Es poden escollir 8 personatges diferents, guerrers, valquíries, mags, bufons, nans, bruixes, arquers i cavallers, i amb aquests personatges podrem recórrer 8 grandiosos mons. Com dèiem al començament, l'èxit del Gauntlet en les antigues màquines recreatives i en les versions per a consoles de 8 bits es basava fonamentalment en la possibilitat de jugar fins a 4 jugadors alhora de forma cooperativa. Va ser el primer gran joc d'aventura en equip de la història. Midway ha intentat preservar l'esperit inicial de la saga Gauntlet amb un joc de mecànica simple, fàcilment accessible per tot tipus de jugadors. Els més experts es veuran recompensats amb dotzenes de combos avançats, més de 20 personatges ocults i packs d'articles especials. A més, el sistema per guardar partides permet als jugadors transferir personatges de la seva pròpia màquina a la d'un amic per assaltar junts nous calabossos. El preu recomanat del joc per a Xbox és de 70 euros i ben aviat també estarà disponible per a GameCube i per a PlayStation 2. PC.
Arx el Trap i Auron han creat el millor simulador de trens de la història per PC. De fet, aquest tipus de jocs són els que tenen més èxit al Japó, però a casa nostra encara no han entrat en força els ordinadors. Trains, amb Z final, farà les delícies de tots els que havíeu jugat amb el tren elèctric al terra de la sala d'estar. Crear una xarxa ferroviària i fer-hi circular els trens és i ha estat el somni de molts nens. Ara, Friendware ha tret a la venda Trains, amb Z final, un autèntic simulador de trens amb un nivell de detall tan elevat que deixarà muts els més exigents. Trains és els trens, el que Flight Simulator és els avions. Si em deixeu posar la nota d'humor negre en aquesta secció, deien que el Flight Simulator havia estat allò que havien fet servir els pilots suïcides de l'11 de setembre. Esperem que Trains no doni idees
als d'Al-Qaeda. Sí,
als d'Al-Qaeda, si de cas. El joc permet disposar de 15 locomotores de 38 companyies diferents originàries de 12 països. Té 65 rèpliques exactes i molt ben documentades que, a més, es poden completar amb dissenys propis que podem realitzar en 3D. També podràs escollir entre més de 50 classes de material rodant de diversos tipus per transport de passatgers o de mercaderies per fer viatjar per 3 enormes continents cuidats al detall, Europa, Nord-Amèrica i Austràlia. El millor de tot és que Trains ens permet jugar en mode maquinista, agafant els comandaments en 3D i viatjar a través dels diversos països, i també ens permet jugar en mode remot, gestionant la nostra pròpia xarxa ferroviària, canviant d'una cabina a una altra per inspeccionar-la. Si tot això encara no és suficient, Trains ens permet crear els nostres propis entorns, amb centenars d'edificis, objectes, vehicles, textures i elements ferroviaris disponibles per fer-los moure en un entorn completament dinàmic. Si mai us van regalar el famós Ibertren que havíeu desitjant, Trains farà realitat els vostres somnis. Això sí, atenció, cal disposar com a mínim d'un Pentium a 450, 124 megas de RAM i 350 megas de disc dur. Bon viatge. Game Boy Advance.
Una de les grans pel·lícules del 2002, com a mínim a nivell de taquilla, és sens dubte Spider-Man. De fet, el superheroi aràcnid ha format part com a protagonista o bé com a secundari de més de 20 videojocs al llarg de la història. De totes maneres, la pel·lícula ens ha fet arribar una nova allau de jocs de Peter Parker i del seu alter ego transgènic. Avui fem un cop d'ull al joc Spider-Man The Movie per a Game Boy Advance. Finalment ha estat Activision, la casa que s'ha emportat la llicència per realitzar el joc de la pel·lícula Spider-Man per a Game Boy Advance, una llicència molt suculenta si tenim en compte l'èxit de la pel·lícula. De totes maneres, el joc ens sorprèn perquè de fet té poc a veure amb el film. Dóna la sensació que la gent d'Activision ja tenia el joc a punt i que la llicència els ha vingut després. A banda de les digitalitzacions d'imatges de la pel·lícula que obren el joc i la utilització de la mateixa imatge corporativa, l'Spidey que ens trobem a la Game Boy Advance és, per damunt de tot, un personatge de còmic. Els gràfics i totes les animacions incloses, les exclamacions que apareixen en pantalla quan et baralles amb els enemics, al més pur estil Batman, ens remeten als clàssics còmics de la Marvel i poc a la pel·lícula de Sam Raimi. De totes maneres, aquest Spider-Man és un gran joc. El desenvolupament és un simple joc de plataformes que pren cos i agafa tota la seva acció amb les particulars habilitats de l'heroi. Escalar tot tipus de parets, llançar teranyines que atrapen els enemics, llançar teranyines per poder viatjar pel cel de Nova York. Un joc ple d'acció amb estil més clàssic i amb diverses missions per dur a terme. Com sempre, la possibilitat de la Game Boy Advance per guardar partides ens serà molt útil de cara a poder destruir els complicats enemics de final de fase. Si us agrada el còmic i us agrada Spider-Man, el joc d'Activision no us decebrà gens ni mica. I atenció, no el confongueu aquest joc amb l'Spider-Man Mysterious Menace, un altre joc per a Game Boy Advance que, tot i partir de la base d'uns personatges molt més realistes, no li arriba a la sola de les sabates. La part final del Game Over sempre està dedicada a internet i a la seva relació amb els videojocs. Avui parlem de l'Atom Shockwave.
Atom Shockwave, més conegut com Shockwave.com, és un lloc web especialista en descàrregues audiovisuals. Shockwave sorgeix el 99 com a lloc web que, a través d'un programari propi, el Macromedia, permetia jugar en línia i de franc, sense necessitat de baixar el joc sencer. Shockwave recuperava arcades clàssics com el Defender, Just o Robotron, a banda de jocs propis en la línia Tetris, o petites pel·lícules d'animació amb aspecte d'estar fetes en flash. Fins i tot, Shockwave oferia la Shock Machine, una màquina virtual per fer servir els jocs prèviament descarregats. El 2001 es va fusionar amb la productora de films a internet Atom Films. El resultat va ser una empresa potent que continua oferint jocs gratis, però només alguns nivells. Si volem jugar al joc sencer, hi hem d'abonar uns quants dòlars. Shockwave ofereix packs amb arcades perquè la cosa surti més a compte. La seu d'aquesta empresa es troba a San Francisco i tenen oficines a Nova York, Londres i Tokio. Ofereix més de 2.000 productes entre jocs, pel·lícules d'animació i reals. S'hi anuncien marques com Ford, Intel, Warner, Volkswagen, Showtime i d'altres. I ha obtingut el premi Millor Lloc 2002 per Yahoo Internet Live. Hi ha jocs d'acció i aventura, arcades com Spy Hunter, Just, Defender UI 2, Root Beer Tapper, Robotron, Sinister, Bubbles, Satan's Hollow i Blaster Ball Wild, entre d'altres. Shooters, jocs multijugador, etc. Hi ha un pilot de coses per fer-se mal i tot. Els millors, però, continuen sent els arcades, encara que alguns com Diamond Mine, Cubis, Alchemy o Super Collapse són extraordinàriament addictius.
I fins aquí, doncs, el Game Over. Recordeu que podeu saber més sobre el programa a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano i Jordi Selles, amb la col·laboració d'Antonio Hortal, Montse Llussà i Maria Fitó. Nosaltres ens veiem ben aviat a la sintonia d'Ona Catalana. A reveure't.